Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. El PP escalfa els carrers i convoca manifestacions, sense convocar-les, davant la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid. Fins i tot Esperanza Aguirre sacseja les masses i ajuda a tallar aquests carrers. Criden els nostàlgics Franco Franco, els moderns Sánchez Prisión o Paredón, tot per una llei d'amnistia que encara no sabem què diu. Fins i tot, ara ho explicarem a RAC1, un jutge va acceptar a tràmit la denúncia d'una ciutadana anònima de Madrid contra aquesta llei perquè, diu, atempta contra la igualtat dels espanyols, contra la Constitució i contra la Carta de Drets Humans a les Nacions Unides. No és broma. Aquesta denúncia també avisa que l'amnistia és l'avantsala del referèndum i creu que suposarà que una part dels espanyols hagin de renunciar a ser-ho. I encara un altre advertiment. Si l'amnistia tira endavant, diu aquesta denunciant, Espanya serà expulsada de la Unió Europea. Ah, la notícia no és que això ho escrigui una persona i ho anònima i ho enviï a un jutjat, sinó que el jutjat que admet a tràmit la denúncia resulta, en aquest cas el jutge que ha tramitat i que admet a tràmit aquesta denúncia, resulta que havia estat expulsat de la carrera judicial a finals dels anys 90 per prevaricació. I què va passar? Doncs que hi va poder tornar l'any 2004. Per què? Doncs per un indult. Per qui? Pel PP. Ara de seguida ho expliquem. L'hemeroteca i la fonoteca, per cert, trinxen el present si mirem el retrovisor. José María Aznar, quan era president del govern d'Espanya, aquella exfamosa periodista televisiva Isabel Duran, que sortia a la Nòria, parlant d'ETA, el president Aznar del PP, després d'indultar 16 condemnats de terra lliure. Escolteu.
Tenemos que ir acostumbrándonos ya desde ahora a la idea de que los terroristas etarras no van a cumplir íntegramente sus condenas.
Pero no lo planteemos en términos dramáticos, por favor.
No, no es dramático, es real como la vida misma.
Si queremos la paz, hagamos la paz. Si queremos la paz, hagamos la paz.
¿Eso significa sí o no?
Eso significa hacer la paz. Eso significa no pagar ningún precio por la paz y facilitar la paz. Lo que no se puede pretender es hacer la paz y al mismo tiempo, o querer hacer la paz y al mismo tiempo decir, o el gobierno incumple la ley, que en ningún caso la va a incumplir, o el gobierno parte de una voluntad que significa decir, ahora os vais a enterar. Eso no es posible. Por tanto, entiéndase bien, la ley se va a cumplir siempre. Y en un Estado de Derecho la ley se cumplirá siempre. Pero el espíritu tiene que ser un espíritu, como digo, abierto y generoso.
Quim Pum. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dilluns. Per fi és dilluns, 6 de novembre del 2023.
I avui afluixant les ventades i serà un dia de moltes estones de sol. Només s'esperen alguns ruixats a les comarques de Girona i també al Pirineu a partir del migdia. I baixa una mica la temperatura.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, continuen actives dues incidències. Un accident a la C60 en sentit nord entre Argentona i la Roca del Vallès fa acumular més de 8 quilòmetres de congestió i l'avaria d'un altre vehicle a la C25 talla un carril encara a l'altura de Sant Sadurní, Dosormort en sentit Girona.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Jo no em perdria la tertúlia d'avui del món a RAC1. Mònica Terribas, Màrius Carol, Miquel Sampre, Josep Martí, Teresa Cunillera, Mònica Hernández, i atenció perquè també tindrem tres de les persones més ben informades del que està passant a Brussel·les, Madrid i Barcelona, és a dir, Lluís Tovar, Jordi Armenteres i Adrià Santasusagna. Perquè les negociacions entre Junts i el PSOE són el dia de la marmota. Encetem la setmana tal com la vam acabar divendres passat, amb els socialistes intentant dissipar els dubtes del president Puigdemont per rematar l'acord d'una vegada per totes. De fet, els equips negociadors d'una i altra banda han continuat parlant durant tot el cap de setmana però fonts de Junts per Catalunya han explicat a RAC1 que el pacte encara no està tancat. Avui el principal escull continua sent el mateix que va impedir segellar l'acord la setmana passada, l'abast de l'amnistia. Junts no vol que es limiti a les causes directament relacionades amb el 9N i el 1 d'octubre i defensa que també ha d'abraçar els casos de lawfare, és a dir, causes no vinculades directament al procés independentista, però que entenen que s'ha perseguit independentistes pel sol fet de ser-ho. Per exemple, volen que hi hagi amnistia per l'exconseller d'Interior Miquel Buch per haver posat escorta a Bèlgica al president Puigdemont, o que el cap de l'oficina del propi president, Josep Lluís Alai, s'estalviï el judici que té pendent per haver pagat amb fons públics un viatge oficial a Nova Caledònia. En aquesta llista, que llegim avui a l'Ara, Junts encara hi voldria afegir dos casos més. El de Gonzalo Boye, acusat de blanquejar els diners d'un client seu que es dedicava al narcotràfic, o el de Laura Borràs, condemnada per ajudar a adjudicar contractes a dit. De fet, avui l'expresidenta del Parlament també viatja cap a Brussel·les per reunir-se una altra vegada amb tota la direcció de Junts. Allà s'hi trobarà Jordi Turull, Albert Batet i Míriam Nogueres, que ja van viatjar ahir a la capital europea. I segons el diari El País, també ha volat fins a Brussel·les el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, que té dos encàrrecs, llimar les últimes diferències amb Junts per Catalunya i, una vegada se n'hagin sortit, signar el pacte en nom del PSOE. El PSOE té pressa i voldria convocar el debat d'investidura de Pedro Sánchez com més aviat millor, si pot ser a finals d'aquesta setmana, que serà molt complicat, o a tot estirar la següent. Però el president Puigdemont refreda les expectatives dels socialistes i ahir, en una piulada, va llançar un altre avís a navegants. No hi haurà cap acord fins que s'asseguri que l'amnistia empara tots els independentistes que estan perseguits. Hi ha marge per rematar la feina, perquè el termini per investir Sánchez no s'esgota fins al pròxim 27 de novembre. Ara bé, els uns i els altres donen per fet que el pacte es podrà signar abans, si tot va bé. Anem fins a Brussel·les per saber l'última hora de les converses. Allà hi tenim, seguint-ho tot, l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
Una mostra que l'acord és molt a prop de tancar-se és que després de la pausa de dissabte, en què els equips negociadors van treballar per via telemàtica, ahir un equip de Junts ja es va traslladar a Brussel·les per intentar tancar un acord amb el PSOE avui mateix. Fons de la negociació han explicat a RAC1 que s'han superat els grans esculls polítics, s'ha avançat al llarg del cap de setmana i que queden encara per tancar algun escull tècnic. El PSOE vol una amnistia constitucional perquè ni la justícia espanyola ni l'europea la puguin deixar en paper mullat, mentre que Junts insisteix a no deixar ningú enrere. Ahir Carles Puigdemont recordava a les xarxes que els casos de lawfare és una manera que té l'Estat de perseguir la política a través del poder judicial, una manera de demanar una amnistia total també per a aquells càrrecs independentistes investigats en trames que no estan directament relacionades amb l'1 d'octubre, però que Puigdemont considera que se'ls persegueix pel fet de ser independentistes. Aquest punt seria un dels que hauria fet allargar els temps de la negociació.
Un cop es tangui aquest acord, Junts haurà de convocar el seu Consell Nacional i consultar el pacte amb la militància. Els afiliats tindran l'última paraula, com ja va passar fa poc més d'un any, quan les bases van decidir partir peres amb Esquerra i sortir del govern de la Generalitat. A més de signar el pacte amb Junts, el PSOE també haurà d'enllestir els acords amb Bildu i el PNB, els dos imprescindibles perquè els números de la investidura puguin quadrar. De moment, té garantit el suport de Sumar, d'Esquerra Republicana i dels nacionalistes gallecs del BNG, que avui firmaran oficialment l'entesa que ja van presentar divendres passat. Mica en mica, el PSOE va omplint la pica i va sumant tots els vots que necessita amb el terreny intern ben aplanat després que la militància hagi donat clarament llum verda a la direcció del PSOE perquè tanqui els acords que convingui per retenir el govern de la Moncloa. Des de Madrid informa Roger Perciba.
Sí, la militància ha respost a les expectatives de la direcció del partit. Un 87% ha votat a favor i un 13% ho ha fet en contra. Però si mirem l'escrutini per federacions, veiem que la de Castella-La Manxa, la d'Emiliano García Page, és on hi ha hagut menys entusiasme. Els hi baixa fins al 78% i els vots negatius s'enfilen fins al 20%. Amb tot, pel secretari d'organització del partit, Santos Cerdán, els resultats són clars.
Los y las militantes del PSOE de toda España están con Pedro Sánchez.
I passa el contraatac. Objectiu, Feijó.
Feijó no creyó conveniente preguntar a sus bases qué opinaban de los pactos con la ultraderecha neofascista. ¿Cuál es su modelo? La que hemos visto estos días de la España de los vivas a Franco.
Cerdán diu que després de l'aval de la militància continua la feina per fer govern el més aviat possible.
De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa la periodista de l'Ara i col·laboradora del món a RAC1, Núria Orriols.
Tant el PSOE com Junts tenen interessos pel pacte. En el cas dels socialistes, perquè significa mantenir la Moncloa, i en el cas de Junts, perquè implica tenir la clau durant 4 anys de la governabilitat d'Espanya. Ara bé, per arribar a aquest acord, les dues parts han de driblar els interessos antagònics que també tenen. El PSOE vol presentar el pacte com la fi de l'independentisme, mentre que Puigdemont el pretén explicar com l'inici d'un acord històric per resoldre el conflicte polític. I és clar, una de les dues coses no és certa. Les dues realitats a la vegada difícilment poden conviure. I aquí hi ha dues preguntes rellevants. En funció de quin relat s'imposi, el lideratge de Puigdemont podrà sobreviure al de Sánchez? I a l'inrevés, el lideratge de Sánchez podrà sobreviure al de Puigdemont? Junts i el PSOE estan intentant la quadratura del cercle. Dijous passat el pacte estava tancat i a punt per anunciar-se, però les discrepàncies en el perímetre de l'amnistia, i no ens enganyem, també la foto d'Esquerra i el PSOE van fer descarrilar l'entesa. Ara tot apunta que el pacte torna a ser possible.
A les 8 i 10 minuts, les negociacions encara en la recta final i el PP redobla els esforços per intentar que descarrilin. Els populars tornen a apel·lar al transfuguisme i demanen als barons del PSOE que rebel·lin contra els acords del seu partit contra amb els independentistes. Els de Bertolini i Feijóo creuen que els pactes responen clarament a un xantatge i avisen que faran el que calgui per aturar-los. El president del PP ha convocat per aquest migdia la plana major del Partit Popular a Gènova per preparar una altra resposta a aquests acords. Una de les opcions que discutiran és la convocatòria de noves manifestacions a l'estil de que la que van organitzar a València contra la llei de l'amnistia. Ho va seguir, per cert, l'Arnau Mañé.
Sí, el PP esgota les últimes cartes per intentar destorbar les negociacions de Sánchez. Des del carrer assenyalen perillosament al president espanyol i a Carles Puigdemont. De fet, Feijóo alerta que la investidura amb els independentistes serà l'estocada final per Catalunya.
Esto no es una negociación, porque hay una parte que exige sin moverse un milímetro y otra que concede sin rubor todo lo que la otra parte le impone. Se pretende expulsar de Catalunya cualquier cosa que suene a España.
I el líder del PP insisteix, demana als socialistes crítics que facin un pas endavant.
Es que no hay ningún socialista que diga basta ya, que lo demuestren con hechos. Si solo hablan y no lo demuestran con hechos, es igual a Pedro Sánchez.
Avui, per cert, Feijóo volia renovar l'estructura interna del PP, però de moment ho ajorna i ho deixa per després de la investidura.
Avui és molt interessant l'editorial que La Vanguardia dedica precisament a les manifestacions que el PP està convocant contra l'amnistia. El títol ja és molt suggerent: millor al Parlament que al carrer. La Vanguardia sosté que l'actitud del PP de volcar les seves energies en l'atac i el descrèdit del govern d'Espanya no és la més beneficiosa pel sistema polític ni pel mateix Partit Popular, i per això defensa que seria bo que el partit, que fa gala de la seva condició moderada, moderés les actituds i concentri al Parlament i no al carrer la seva activitat política per desplegar les propostes i engrossir una majoria que algun dia li permeti recuperar la Moncloa. Ara bé, de moment l'agenda de la dreta continua farcida de manifestacions contra l'amnistia i els pactes del PSOE. D'aquí a 15 dies la protesta es traslladarà a Madrid, gairebé 2 mesos després que el PP donés el tret de sortida de les mobilitzacions amb un gran míting, recordeu, també la capital d'Espanya, tot plegat, mentre continuen les protestes diàries al davant de la seu del PSOE. A Ferraz, per tercera nit consecutiva, una desena de persones han tallat el carrer per carregar contra els acords socialistes. Les protestes han guanyat força després que la nit de dissabte a diumenge una de les primeres a sumar-s'hi fos presidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre. De fet, aquella nit es va erigir en líder de la manifestació i va proposar a la resta de manifestants que directament tallessin el trànsit. Tot això pel que fa al front polític contra l'amnistia, però de fronts n'hi ha d'altres, com el judicial. Avui es reuneix el Consell General del Poder Judicial en un ple forçat pels vocals conservadors. L'objectiu és aprovar una declaració en contra de la llei, quan no sabem què diu la llei, però la trobada no serà cap bassa d'oli. De fet, la tensió entre els vocals conservadors i els vocals progressistes s'ha fet evident les últimes hores després que un dels designats del Partit Socialista, l'exdiputat Álvaro Cuesta, hagi demanat que se suspengui el ple. Cuesta entén que la reunió és inconstitucional i diu que no pensa assistir-hi. Tornem a Madrid, per si va.
Sí, i el ple es farà per decisió del president del Consell, Vicente Guillarte, que ha rebutjat la petició de Cuesta de suspendre'l. Avui veurem si finalment Cuesta compleix el seu propòsit de no anar-hi. En un comunicat, el magistrat progressista denuncia que no participarà de la indignitat i el desprestigi, diu textualment, que suposa que vocals elegits el 2013, és a dir, amb el mandat caducat, siguin considerats revoltats contra un Parlament legítimament escollit. En el mateix escrit, Cuesta diu que no és competència del Consell pronunciar-se sobre proposicions de llei desconegudes, programes de govern ni pactes polítics. Per acabar, diu que és una irresponsabilitat contribuir a generar crispació política, institucional i social.
A les atzagaiades del Consell General del Poder Judicial per parar els peus a aquesta llei de l'amnistia, ara s'hi suma la via que ha encetat una ciutadana anònima de Madrid. Ha presentat, com dèiem ara al davantal, una denúncia als jutjats a la plaça de Castilla per reclamar que aturin la tramitació d'aquesta llei de l'amnistia abans que sigui massa tard. I la notícia, però, és que amb els arguments que ara escoltareu, el jutge d'instrucció que l'ha rebut ja l'ha admès a tràmit. El món ha tingut accés a aquesta denúncia, que està farcida de crits alarmistes sobre la suposada fi d'Espanya com a nació. L'ha llegit Jordi de Planell.
Sí, la denunciant considera que l'amnistia és l'avantsala del referèndum i creu que vulnera els drets humans dels espanyols que viuen a Catalunya perquè, diu, se'ls obligarà a deixar de ser-ho. També denuncia que la llei suposaria consagrar la desigualtat entre espanyols i per això entén que vulneraria totes les convencions internacionals que ha signat Espanya, entre les quals la Carta de Drets Humans de l'ONU. I encara un altre crit d'alerta. Avisa que si s'aprova l'amnistia, Espanya haurà d'abandonar la Unió Europea perquè estaria reconeixent, diu, que va condemnar una sèrie de polítics de manera injusta i, per tant, es posaria en entredit la salut democràtica de l'Estat. Per la denunciant, la combinació de tots aquests elements fa urgent paralitzar la tramitació de la llei i citar a declarar tots els que estan implicats en el procediment, començant per la presidenta del Congrés, Francina Armengol.
I això, el jutge ho admet a tràmit. Per cert, que ahir el diari Oponessa va avançar que aquest jutge que admet a tràmit aquesta denúncia va ser apartat per prevaricació i després indultat pel govern de José María Aznar. Es diu José Ramón Manzanares Codesal i el 2001 el van inhabilitar per un delicte continuat de prevaricació quan era jutge de vigilància penitenciària de Barcelona. Segons la sentència de l'Audiència de Barcelona, aquest senyor, José Ramón Manzanares, va dificultar els tràmits per concedir permisos a la presó de Quatre Camins per produir mala maror dins del propi centre penitenciari. L'objectiu final, sempre segons el diari .es, era perjudicar la direcció del centre amb qui estava directament enfrontat. La sentència l'expulsava de la carrera judicial, però hi va poder tornar només 3 anys, només 3 anys després, gràcies a l'indult que va aprovar el govern de José María Aznar, per cert, quan encara estava en funcions. Sí, com sigui, la dreta vol aturar per terra Maria Aire la tramitació d'aquesta amnistia i si no es pot bloquejar aquí, l'últim recurs seria portar aquest cas a Europa. L'ara vull explicar que el Tribunal Suprem podria aprofitar les causes de malversació per aturar la llei. Diversos juristes consultats pel diari expliquen que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea podria paralitzar-la si s'acaba demostrant que una part dels diners malversats provenen de fons europeus. Amb tot aquest soroll de fons, amb tot aquest batibull, avui l'ABC publica una enquesta que apuntaria que no només els votants de la dreta estarien en contra de la llei d'amnistia. El sondatge assegura que el 60% dels espanyols no la veu amb bons ulls, inclosos la meitat dels votants del PSOE. De fet, si avui hi hagués eleccions, el PP acusaria el desgat de l'amnistia. Dues enquestes del País del Mundo pronostiquen que si ara repetissin els comicis, el PP guanyaria encara amb més marge, tot i que es tornaria a quedar a les portes de la Moncloa. Segons el sondeig del País, el PP sumaria 2 escons més, però Vox cauria en picat i en perdria 4. Per tant, amb el suport de Coalició Canària i UPN no en tindrien prou per arribar a la majoria absoluta. L'enquesta del Mundo augura una victòria encara més contundent del PP, però la suma de la dreta es quedaria a, això sí, només un diputat de la majoria absoluta del Congrés. Interessant, com sempre, sentir què diuen aquest matí les ràdios de Madrid sobre les negociacions per la investidura. La cadena SER, Àngels Barceló, carrega que el PP atii les manifestacions al carrer.
Parece haber encontrado en la calle su hábitat perfecto para hacer oposición, ya que es allí donde centra toda su estrategia. El Partido Popular, la descalificación en tono y con aires de mitin permanente, augurando el fin del mundo si se reedita un gobierno progresista. No sé qué deja el PP para el Parlamento, que es donde realmente debe hacer oposición. Son tiempos ciertamente extraños para la política. El gobierno de España se está negociando fuera, en Bruselas, porque uno de sus protagonistas no puede pisar España, y la oposición se ha echado al mundo monten una escalada verbal y declarativa que parece no tener fin.
A la COPE, Carlos Herrera dona per fet l'acord entre el PSOE i Junts per Catalunya perquè diu Puigdemont ja no pot fer marxa enrere.
Ah, Puigdemont, no duden ustedes que le conviene mucho más firmar que no firmar, porque firmar es conseguir una amnistía para los suyos y que él pueda volver a su pastelería en su pueblo y bajo palio si es necesario, o si no firma, es quedarse en Waterloo y a arriesgarse a que algún día tenga que ir enmanillado, como dicen en Cataluña, o sea, esposado ante un juez español. Puigdemont ahora lo que está exigiendo al PSOE no es perdonar los delitos que perpetraron independentistas en el procés de 1 de octubre y bla, bla, bla. No, no, no. Es condenar al Estado de Derecho que les aplicó la ley.
Y Carlos Alsina, Onda Cero, creo que las presas fan que el PSOE accepti fil per randa todas las condiciones del independentismo.
Pero el PSOE eso no lo puede comprar, hombre. ¿Cómo va a comprarle al independentismo todo el relato falseado del proceso y de sus repercusiones? Spoiler, ya lo ha hecho, ya se lo ha comprado. Ahí está el documento que firmó con Esquerra Republicana la semana pasada. Pero es total, que Sánchez llega al primer día de la semana en la que quiere ser investido, viendo cómo Puigdemont le demora la bendición y aprieta para que abra un poco más la mano. Venga, Pedro, un poco más. ¿A cuántos más dejamos impunes, entonces, para que el reencuentro pueda producirse? No vaya a ser que si no amnistiamos a Laura Borràs no se reencuentren los catalanes.
Precisament sobre aquest tema, a Es Radio, Federico Jiménez Los Santos critica especialment que l'amnistia pugui incloure casos de lawfare.
Lo que ha pactado el PSOE con la Esquerra es el fin del Estado de Derecho en España. Pero lo que le pide Puigdemont, como le dice la gente, me gusta lo del PUS, porque lo es peor. Hay una cosa que hacen los delincuentes de todo el mundo, los delincuentes comunistas y asociados, por ejemplo, Cristina Kirchner, que es denunciar el lawfare. ¿Qué es lo que sucede con Cocomocho? Esto supone que la gente de confianza de su círculo íntimo, su abogado, su jefe de gabinete y su mano derecha política, pues están pilladas en casos en delitos comunes de corrupción, los tres. Y claro, como no digas que los jueces los persiguen por razones políticas, también a los Puyol, que ha pedido que va aquí, los Puyol todo lo que robaron, que también fue por razones políticas. O sea, ¿por qué? Porque los jueces españoles no son jueces. Son gentuza que persigue a los catalanes de bien, que son separatistas. Esto supone que se puede perseguir a los jueces.
Déu-n'hi-do. Les 8 i 22 minuts, avui recordem, Mònica Terribas, Màrius Querol, Teresa Cunillera, Josep Martí, Miquel Samper, a la tertúlia del món a RAC1, amb Mònica Hernández trepitjant l'ull de poll. Per cert, que ha quedat en llibertat amb càrrecs Cándido Conde Pumpido Varela. És el fill de l'actual president del Tribunal Constitucional, havien detingut per una presumpta agressió sexual grupal. Una prostituta l'acusa d'haver-la violat en un xalet de Madrid amb dos amics més. Ara bé, segons El Plural, les imatges de les càmeres de seguretat no coincideixen amb el relat de la denunciant. Tot va passar divendres a la nit, quan la noia va anar a comissaria per denunciar que tres homes l'havien agredit sexualment. Poc després, la policia es va presentar a casa seva i va detenir els tres amics, que des del principi van negar rotundament els fets. El jutge els va acabar deixant en llibertat amb càrrec, sense mesures cautelars, i també va rebutjar cap ordre d'allunyament que havia demanat la noia. Segons l'escrit del magistrat, al qual ha tingut accés El Plural, a les imatges de les càmeres de seguretat s'hi veu l'advocat i la noia bevent i parlant en una de les habitacions, però no s'hi aprecia res del que després ella va explicar a la policia. Encara en política, avui el Punt Avui publica nous detalls sobre l'informe de la Guàrdia Civil que vincularia Marta Rovira amb el tsunami democràtic, i és per posar-se les mans al cap, perquè crida l'atenció algun dels arguments que s'utilitzen per assenyalar la secretària general d'Esquerra. Per exemple, diu que va ser la personalitat que més ràpid va repiular el primer missatge de tsunami. Sí, repiular un missatge del tsunami democràtic és delicte. I troben sospitós que en només 3 minuts tingués temps de llegir el missatge, pensar un comentari i escriure'l. També diuen que Marta Rovira hauria fet servir l'àlies Matagalls perquè en una excursió solidària que es va fer amb els presos i exiliats de l'1 d'octubre, ella va escollir aquesta muntanya Per aquest motiu, conclouen que amb molta probabilitat Marta Rovira era la persona que hi havia darrere del sobrenom de Matagalls. De fet, aquesta expressió, aquest amb molta probabilitat, s'utilitza fins a 6 vegades per vincular missatges amb altres investigats com l'exconseller Xavier Vendrell, l'empresari Oriol Soler o el diputat d'Esquerra Republicana Rubén Wagensberg. I, per acabar aquest primer bloc polític, dic que Pere Aragonès és avui al Vaticà per trobar-se amb el papa Francesc. El pontífex el rebrà cap a les 9 del matí, d'aquí poc més de mitja hora, a la biblioteca privada del Palau Apostòlic del Vaticà. Ho farà en una audiència privada que va demanar el mateix president català per carta el 22 de juny d'enguany. La Santa Seu va acceptar la trobada un mes després de rebre la carta. Al text, el president recordava la bona relació entre les dues institucions i afegia que s'acosta el mil·lenari de l'abadia de Montserrat el 2025, que aviat acabaran les obres de la Sagrada Família de Barcelona. Fins ara, l'únic president de la Generalitat que havia tingut una audiència privada amb un papa havia estat Jordi Pujol, que es va reunir amb Joan Pau II l'any 1981. El president Montilla va coincidir amb Benet XVI quan va visitar el 2010 Barcelona per la consagració, precisament, de la Sagrada Família. 8:25. És bestial perquè sembla com si anés també en les negociacions. El Girona, líder de primera divisió, continua trinxant els pronòstics i és líder en solitari després de l'empat a 0 del Real Madrid aquesta nit contra el Rayo Vallecano i al vespre al Santiago Bernabéu. Atenció, perquè ja fa setmanes que això ja no és broma. Després de 12 jornades de Lliga, gairebé un terç de la competició, el Girona és el líder en solitari de la màxima divisió del futbol espanyol, amb 2 punts més que el Real Madrid i 4 punts més que el Futbol Club Barcelona. Ho heu sentit bé? És molt gros el que està fent l'equip de Mitchell. De 12 partits n'ha guanyat 10, n'ha empatat un, el primer, la Real Societat, i només n'ha perdut un altre, el de Montilivi, contra el Real Madrid. El Girona ja suma 31 punts, però atenció, perquè les dades de que porta són estel·lars. Per si no fos prou, és l'equip que més gols ha marcat a la Lliga, 29, són 3 gols més que l'Atlètic de Madrid, 5 més que el Barça i 6 més que el Real Madrid, i tot plegat amb un dels pressupostos més baixos de tota la primera divisió. Per veure com n'és de bèstia aquest començament de Lliga del Girona, mireu com ha canviat el discurs del seu entrenador, Mitchell. Aquest és ell fa la meitat de jornades, a les 6, quan l'equip era co-líder de la Lliga amb 16 punts. Com no podia ser d'una altra manera, l'objectiu principal era salvar-se.
I hem de pensar que l'objectiu està molt clar i que en la jornada 6 no pot passar de pensar en continuar en primera divisió a ser un equip que esté pensant en Europa.
I aquest és el Mitchell que sentirem ara, abans d'ahir, després de golejar 2-4 a l'Osasuna amb remuntada inclosa i 3 gols en un quart d'hora. El tècnic madrileny parlava de somiar a Dazón i afegia en roda de premsa que el seu equip pot competir a Europa.
Les dije a los jugadores, el mensaje era que hoy, haciendo un buen partido aquí, podemos soñar. Me he visto todos los partidos de Osasuna en casa y es un rival que empuja mucho. Hoy hemos tenido mucha personalidad.
El equipo me ha dado una lección a mí, cómo puede competir. Nuestra liga no es Madrid, Barça y Atlético Madrid, pero a día de hoy sueño con el resto.
Y no es por menos. Atención, porque el Girona ya tiene, en 12 jornadas, 24 puntos sobre el descens. Per tant, que aquí, ara en aquests moments, dona el descens, hauria de guanyar 8 partits i el Girona perdre'ls. I 10 punts de marge sobre les posicions de Champions. D'acord que la temporada és molt llarga, molt, i que jugar a la Champions és un objectiu extremadament ambiciós, però si el Girona continua així, classificar-se per Europa no és cap quimera. De fet, la temporada passada, l'últim equip que s'hi va colar ho va fer amb 53 punts, va ser precisament l'Osasuna, l'equip a qui dissabte el Girona n'hi va fer 4. I no només Mitchell té un discurs molt més optimista que abans, també el té el president del Girona, Delfí Geli. Ahir va passar pel Via Lliure de RAC1 i, tot i que evidentment no sabia què faria el Real Madrid, unes hores després, Delfí Geli es va aventurar a mirar amunt.
I estem en una posició de privilegi que no, evidentment, som conscients de que no ens ho pensàvem i que estem molt a prop del nostre primer objectiu i que tot diu que hem de ser conscients i hem de ser autoexigents amb nosaltres mateixos per ficar-nos a nous objectius i ser ambiciosos, no?
Avui, aquest lideratge del Girona és un dels grans temes destacats a la premsa esportiva. Evidentment, la premsa ho defineix com un fet històric, m'informa Albert Pedrol.
El diari de Girona parla precisament d'història i agraeix a Francisco Rodríguez, exentrenador del Girona i actual tècnic del Rayo, el favor que els ha fet als gironins traient un punt del Santiago Bernabéu. El Mundo Deportivo Sentinella diu que entre les claus de l'èxit del Girona destaquen el seu entrenador Michel i el seu millor futbolista Savinho, capaços, diu, de capgirar el marcador de forma repetida, i afegeix que l'equip juga el millor futbol del campionat. Jordi Bofill, al diari Sport, destaca el paper del davanter ucraïnès Dovbi, que escriu que el fitxatge més car de la història del Girona s'ha convertit en econòmic, amb 6 gols en 12 jornades. L'esportiu qualifica el lideratge de paraules màgiques, una cosa impensable, i creu que l'equip té un marge important per seguir i mantenir-se en posicions de Champions, i els esportius de Madrid només esmenten el lideratge del Girona quan parlen de l'empat dels blancs davant del Rayo, però en canvi José María Rodríguez del Marca el qualifica de merescut.
I clar, tot això ve perquè el Real Madrid i el Barça ara tenen dificultats per seguir l'estrella del Girona. Aquest empat a zero d'aquesta nit contra el Rayo Vallecano del Real Madrid, que van cedir els primers punts de la temporada a l'estadi Bernabéu. Malgrat això, Ancelotti, jo aquestes coses que no acabo d'entendre, va acabar content amb el joc de l'equip.
Ha sido un partido bien jugado, buena actitud, con energía, con muchas oportunidades creadas. Nos ha faltado un poco de acierto al final, pero sí, estamos dolidos por el resultado. El partido ha sido bueno, en mi opinión.
Per cert, que poc s'imaginava el Barça acabant aquesta situació després del desastrós partit que va fer el camp de la Real Societat i de la derrota contra el Real Madrid fa una setmana al Clàssic. Ara només té el Madrid a tocar a 2 punts. De tot plegat, escoltem el comentari que signa el periodista de l'AS i col·laborador del Món a RAC1, Santi Jiménez.
Avui és dia per comprar el diari en paper, agafar unes tisores, retallar la classificació de la Lliga, emmarcar-la i penjar-la en el lloc on a les cases d'abans s'hi posava el Sant Sopar. El Girona és líder per davant del Madrid. És l'equip màxim golejador a la categoria amb 29 gols en 12 jornades. Li treu 10 punts a l'equip que marca la frontera per classificar-se per la Champions i 11 al de l'Europa League. Potser ara ens començarem a adonar que més que la Lliga de Bellingham pot ser la Lliga del Girona, perquè els de Mitchell són líders amb arguments futbolístics, cosa que no sempre passa. Mirin el Barça, que en una jornada on semblava que acabaria a 7 punts del Madrid i distanciat per l'Atlético, ara està a 2 dels blancs i superant els de Simeone. El sorpasso d'aquest Barça només es justifica perquè el guionista del futbol és un cachondo, però el lideratge del Girona va més enllà. Es sustenta per futbol, i Girona és molt més bonica que l'Èster.
Moltes gràcies, Santi Jiménez. A la pròxima jornada, el Girona juga dissabte a les 2 del migdia al camp, precisament del Rayo Vallecano, que és qui ha empatat aquesta nit al Bernabéu, a 0. El Real Madrid rep en el partit de la jornada, sens dubte, al València, a les 9 del vespre, també de dissabte, i el Barça juga a Montjuïc contra l'Alavés diumenge a 4:45 de la tarda. Però abans de tot això, demà torna la Champions amb la quarta jornada de la fase de grups. El Barça juga demà a Hamburg, al camp accidental del Shakhtar Donetsk, a 6:45 de la tarda i en directe a RAC1. De tot plegat, en parlarem, com sempre els dilluns, a la tertúlia esportiva, Joan Jopallàs, Santi Segurola i Miguel Rico. Però avui a la tertúlia també hi serà el Joan Camí, en qui parlarem de la situació a l'Espanyol, al costat del Jordi de Planell. El tarragoní Lluís Miquel Ramis serà el nou entrenador de l'equip blanquiblau després que ahir el club ens agafés a tots a contrapeu anunciant la destitució de Luis García. És veritat que l'equip només ha sumat 4 dels últims 15 punts, però també és veritat que només està a 3 punts de l'ascens directe. Tot i això, sembla que la falta de sintonia entre el fins ara entrenador i el director esportiu Fran Garagarza han acabat de precipitar el comiat del tècnic asturià. En canvi, a Garagarza li agrada molt Lluís Miquel Ramis, que serà, això sí, el 12è entrenador de l'Espanyol els últims 8 anys. Té més detalls sobre quin és el perfil de Ramis en Joan Camí.
Luis Miguel Ramis, nascut a Tarragona fa 57 anys, va començar la seva trajectòria a les banquetes a les categories inferiors del Real Madrid, des de juvenils fins al filial, el Real Madrid Castella. Després, dues etapes ben diferents al futbol professional. La primera, amb l'Almeria, que només va durar uns mesos, i una etapa molt més exitosa a les banquetes de l'Albacete i el Tenerife, amb qui va aconseguir jugar al play-off d'ascens a primera divisió. És un entrenador versàtil i amb experiència a la categoria, sol jugar amb un 4-4-2 i el seu perfil és bastant defensiu i de contraatac, tot i que ha anat evolucionant, i amb l'Albacete, per exemple, va ser un equip força propositiu amb la pilota. La plantilla blanquiblava li ofereix diferents possibilitats, però en qualsevol cas és un perfil bastant diferent del de Luis García. Luis Miguel Ramis arriba a l'Espanyol amb l'obligació de pujar sí o sí a primera divisió.
Escoltem el comentari que sobre aquesta destitució de Luis García signa el narrador dels partits de l'Espanyol a RAC1, Edu de Batlle.
El que ha passat té certa lògica, encara que no ho sembli des de fora. D'entrada, perquè la sintonia entre el director esportiu i Luis García era nula des del primer dia. Garagarza l'estava esperant des de fa temps i no ha deixat passar l'oportunitat. Sent honestos, i dol perquè és un mite del club, amb els números a la mà, l'etapa de Luis García a la banqueta de l'Espanyol no ha estat bona. I aquesta és una temporada d'urgències. És per això que Garagarza aposta per algú de la seva idea, per un futbol molt més bàsic, pragmàtic i defensiu. Potser funciona per aconseguir l'ascens, tant de bo, però no crec, i espero equivocar, que sigui una solució per créixer a llarg termini. Dit tot això, el que no té cap mena de lògica són els cops de volant que en matèria esportiva fa l'Espanyol des de fa anys, canviant constantment de filosofia i sense res que s'assembli de lluny a una planificació. Una vegada més, i em faig molt pesat, aquest és l'Espanyol de Chen Yansheng, de molt llarg el pitjor president i propietari de la història del club.
8 i 34 minuts, més enllà de la situació de l'Espanyol i del lideratge del Girona, demà fa un mes de l'atac per sorpresa de Hamas a Israel, que va deixar 1.400 morts i 240, recordem, persones segrestades. Des de llavors, l'ofensiva de l'exèrcit israelí ha acabat amb la vida de gairebé 10.000 persones a la franja de Gaza, de les quals 4.000 eren menors d'edat. Segons l'UNICEF, cada 10 minuts mor un nen a Palestina pels atacs a Israel. El govern de Gaza diu que també hi ha 25.000 palestins ferits. En aquests moments, les forces d'Israel tenen la ciutat de Gaza encerclada i han dividit la franja en dues parts. Ja controlen tot el nord. L'exèrcit hebreu afirma que continua amb els atacs per desmuntar la infraestructura de Hamas, tant a l'exterior com també els túnels subterranis. A més, en les últimes hores, els bombardejos de les tropes israelianes han tornat a colpejar un altre camp de refugiats, aquest cop el d'Almagazi, on haurien mort gairebé 50 persones. Corresponsal de RAC1 a Israel, Salem Ergui.
Aquesta nit, Israel ha pres el control de la platja de Gaza, una zona que, de fet, ja es troba dividida en dues parts. Israel controla els voltants de la ciutat de Gaza, on es troba el feu, també subterrani, de Hamas, que espera l'arribada dels militars israelians. Abans d'iniciar l'operació per controlar la ciutat, Israel afirma que permetrà l'evacuació al sud dels habitants que encara queden, entre ells també milers de desplaçats, refugiats, a hospitals. Hamas denuncia atacs aèris israelians a zones properes als hospitals i també bombardejos molt intensos. Israel, per la seva part, denuncia que el braç armat de Hamas utilitza els hospitals i parla ja de milers de milicians de Hamas i jihad islàmica morts a la guerra. I fa uns minuts, aquí a Jerusalem, un agent de policia ha sigut ferida greument després de ser apunyalada per un palestí abans de ser abatut.
Mentrestant, el president de l'autoritat palestina, Mahmoud Abbas, ha demanat als Estats Units que convencin Israel perquè hi hagi un alto al foc imminent a Gaza. Ho va dir en una reunió ahir amb el secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, que ha tornat a fer una visita diplomàtica a Ramallah, a Cisjordània. A més, Abbas fins i tot va obrir la porta a tornar a implicar-se en el govern de Gaza, que està en mans de Hamas des del 2007. Tot i això, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ahir posava aigua al vi i tancava la porta a cap possible treva.
No hi haurà alto el foc sense el retorn dels hostatges. Ho diem tant als nostres enemics com als nostres amics. Continuarem fins que els derrotem.
I encara sobre el conflicte al Pròxim Orient, a Eivissa, una família israeliana ha denunciat una professora, que també és regidora de Podem a Sant Antoni de Portmany, per suposadament tractar de manera vexatòria el seu fill. La família diu que el menor, que fa quart d'ESO, rep faltes constants de respecte i humiliacions davant dels seus companys de classe des que va esclatar el conflicte. Per cert, que Brussel·les condemna el repunt de l'antisemitisme a Espanya i altres països de la Unió Europea. En un comunicat oficial asseguren que els incidents contra la comunitat jueva han arribat a, literalment, nivells extraordinaris els últims dies. El text fa referència als atacs contra una sinagoga a Alemanya, en edificis residencials a França, o la profanació fins i tot d'un cementiri jueu a Àustria. Pel que fa a Espanya, la Unió Europea apunta alguns assalts en botigues i sinagogues jueves. Tot i això, Catalunya no consta a hores d'ara cap atac antisemita les últimes setmanes. Segons fons dels Mossos d'Esquadra consultades per RAC1, només s'han denunciat pintades en alguna paret. 8 i 37 minuts després d'un cap de setmana marcat per les fortes ventades, avui s'espera que vagin a la baixa, que fluixin. De fet, ja s'ha desactivat el pla d'emergències per fort vent.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
El vent ha fluixat ja ara sí, clarament, eh?
Sí, durant el cap de setmana encara ha bufat amb cops que han arribat fins als 130 km per hora, per exemple, al Puig Ses Olles, al Vallès Oriental. Aquesta nit, en aquest punt, ha fluixat fins als 66 km per hora. Ha arribat durant aquesta nit als 59 a Montroig, 61 a l'Hospitalet de l'Infant, 45 a Montblanc. Per tant, res a veure amb aquestes ventades que durant el cap de setmana o finals de la setmana passada doncs encara van superar els 100 100 km per hora, sobretot en zones elevades i també comarques de Tarragona.
I quina és la previsió per les pròximes hores,
doncs, Mònica? Mira, avui dia més tranquil, com dèiem, amb aquest vent que fluixa i també amb força estones de sol, i només s'esperen algunes nuvolades amb alguns ruixats avui cap a les comarques de Girona i també al Pirineu. Aquests xàfecs seran més probables a partir del migdia. Cota neu al voltant dels 1.600 metres i temperatures que reculen una mica al migdia, màximes que es mouran entre els 14 i els 20 graus. I ara mateix fa fred, tenim 5 graus a Girona, hi ha 7 graus a Lleida, hi ha 2 graus a Tremp, 1 a Cardona, 12 a Palamós, 15 a Tarragona i temperatures d'11 a 15 graus a la ciutat de Barcelona. Demà baixa una mica la temperatura, es manté dimecres i entre dijous i el cap de setmana tornen a pujar 4 o 5 graus aquests termòmetres, i en general de pluja aquesta setmana se'n veu poca.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Saps que una de les poques notícies positives que han deixat les fortes ratxes de vent ha estat una davallada espectacular del preu de la llum. Recordeu que fa un any estàvem parlant aquí de que el preu de la llum es dispara, però atenció, perquè se n'ha generat molta amb energia eòlica, que és una de les fonts més barates. Avui el megawatt hora es paga de mitjana 55 euros, però durant bona part del cap de setmana hem de dir que la llum ha estat pràcticament de franc, de franc. Malgrat el vent i el fred, que el que de moment no s'espera és, com ara deia la Mònica Usart, un episodi de pluges generalitzades que mitigui la sequera. Per això els agricultors intenten adaptar-s'hi amb nous sistemes de reg. De fet, 4 de cada 10 hectàrees de conreu a Catalunya ja n'utilitzen deficients, segons les dades del Departament d'Acció Climàtica, a les quals ha tingut accés RAC1. Són sobretot camps que han incorporat eines de reg com el gota a gota. Els experts expliquen que aquests canvis són molt clau per combatre la sequera, perquè el 80% de l'aigua que es consumeix a Catalunya va parar a l'agricultura. Informa Eudald Martínez.
Segons les dades a les quals ha tingut accés RAC1, gairebé el 32% de les hectàrees de conreu a Catalunya tenen sistemes de reg localitzat, i hi ha un 11% de reg de suport, que és el que s'afegeix als conreus de secà quan hi ha una situació de sequera com l'actual, que majoritàriament també fan servir reg eficient. Això vol dir que més del 42% d'hectàrees del país ja es reguen amb sistemes de precisió, especialment el gota a gota. El cap del programa d'ús eficient de l'aigua en l'agricultura de l'IRTA, Jaume Casa de Sus, explica RAC1 que això ajuda a aprofitar molt més la poca aigua disponible.
Passar de reg per inundació a reg per degoteig, podem estalviar de l'ordre del 40%, el que és la parcel·la. Però és que, a més, hi ha un altre volum, que és el que hi ha aigües amunt de la parcel·la. A part d'aquest pèrdues que hi pugui haver la canalització, són també el fet que estigui circulant aigua i que en certs moments aquesta aigua no s'estigui agafant.
Tot i això, els experts avisen que encara hi ha marge de millora, i és que un 44% de conreus del país encara fan servir el sistema tradicional d'inundació del camp, que és el menys eficient de tots.
19 minuts i les 9, i d'aquí uns moments parlem d'aquest Fuente Ovejuna que s'ha organitzat entre molts pares a Catalunya per no comprar un mòbil als seus fills fins que tinguin 16 anys.
Escolta, sóc jo, gastes menys en calefacció.
Esclar, perquè amb el gas natural estalvio fins a 1.000 euros a l'any.
M'intrigues.
I també et regalen fins a 230 euros a l'instal·lar-lo.
Ah, una oferta fugaz.
Truca al 979 94 25 i instal·la la calefacció de gas natural amb Nedgia. Estalvia més i gasta menys.
Tothom qui ja condueix el número 1 se sent únic, especial. I perquè puguis sentir aquesta increïble sensació, ara la Black Week de Hyundai es converteix en Black Gear. Black Gear de Hyundai. Del 6 al 19 de novembre, condicions especials en tota la gamma el primer any. Més informació a Hyundai.es.
A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa. I ara i fins al 6 de novembre, aprofita aquest lot estalvi. Paquet d'ingredients per fer panellets Frit Ràbic i una ampolla de cava Gran Cuvée Brutelícia de Freixenet per només 12 euros amb 95 cèntims. T'estalvies 6 euros amb 99 cèntims. Aprofita l'oferta. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa.
Descobreix la ciència a Catalunya.
Del 10 al 19 de novembre, viu la Setmana de la Ciència.
Trobaràs un munt d'activitats al web setmanaciència.cat. Participa-hi.
Coordinada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de BBVA i Amgen.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC.
5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a fiat.cat.
Roche Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somien amb el disseny. Els dies excepcionals han arribat a Roche Bobois. Cedeix a tots els teus desitjos de comoditat i disseny, aprofitant preus molt atractius en totes les col·leccions de mobles, sofàs i accessoris de decoració. Els dies excepcionals de Roche Bobois són només fins al 20 de novembre. Més informació en rochebobois.com.
Moda, música i menjar de carrer? Això és Rec.0.
Vendes especials de grans marques, dissenyadors i moda sostenible en belles fàbriques del barri del Rec d'Igualada. Un gran circuit urbà amb pop-up stores, gastronomia i concerts.
Del 8 a l'11 de novembre, de 10 del matí a 9 del vespre. Rec0.com.
Comprar marisc mentre estalvies? No tens excusa. Fins al 19 de novembre, si compres marisc pels Orange Days de la Sirena, et retornem fins a 20 euros. Condicions de la Sirena Ponés.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig que més dona. Dona 11 premis d'un milió. I també dona un gran premi d'11 milions. Dona molt. El sorteig 11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. I recorda tant, aquest dissabte se celebra el sorteig 11 de l'11 de l'11. No et quedis sense cupó. Compra-la ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Viure a l'avantguarda és sentir cada detall. Per això, a l'Audi Q5 Sport Vacances Line, els cuidem tots. Condueix-lo amb l'acabat esportiu S-Line, amb llums, màtrix LED i llantes de 19 polzades. Gaudeix-ne ara amb entrega immediata i els avantatges de finançament d'Audi Opció. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Que a casa teva compten persianes motoritzades programables? La meva em descompta un 15% si vull canviar-les. Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes, perquè et posis fins i tot escales mecàniques si vols. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Tres quarts tocats de nou del matí. Cada vegada més pares s'organitzen arreu de Catalunya per no comprar un telèfon mòbil als seus fills fins que tinguin almenys 16 anys. La iniciativa va començar amb un grup de WhatsApp que va crear una colla de pares al barri de Poblenou a Barcelona, però ja s'ha estès a milers de famílies d'altres punts de Catalunya amb un grup que s'anomena Adolescència Lliure de Mòbil. Només en aquest s'hi han apuntat ja més de 5.000 persones, però és que també se n'han creat de territoris arreu del país, a Girona, a Tarragona, a Lleida, a Sabadell, a Terrassa, a Manresa o a la Vall d'Aran, entre d'altres. Tots persegueixen el mateix objectiu, una coordinació col·lectiva perquè cap adolescent tingui telèfon mòbil abans dels 16 anys i evitar així que el seu fill sigui l'únic que va a classe sense smartphone. Cada dia es crema un patinet elèctric a Catalunya. És la dada... Perdó, cada 10 dies, cada 10 dies. La dada que llegim avui al diari Ara, que apunta que des del gener n'han explotat una trentena, una xifra que, segons informen els bombers, va en augment. En tot l'any passat es van encendre 24 patinets elèctrics, menys que en els primers 10 mesos d'aquest any. El més greu de tots és el de Santa Coloma de Gramenet fa un mes, on un nen de 2 anys va morir per un incendi a casa seva que va començar quan es va encendre un patinet que s'estava carregant. Els bombers relacionen l'augment d'aquests casos amb el fet que cada vegada més gent opti per aquest mitjà de transport. I el Baix Llobregat i el Vallès Occidental són les dues comarques on hi ha més casos. Segons han explicat els bombers a l'Ara, la majoria dels incendis s'han produït mentre l'aparell es carregava, tot i que també s'han registrat explosions del nord. Res. Les dades es publiquen quan fa 15 dies el Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità va vetar el retorn dels patinets elèctrics als transports públics. Per cert, que a Barcelona un taxista ha mort aquest cap de setmana després que l'apallissés un motorista. Segons el sindicat Elite Taxi, els fets es van produir la nit de divendres a dissabte quan, durant una discussió de trànsit a la travessera de les Corts de Barcelona, el taxista va quedar ferit molt greu després d'una brutal agressió del motorista. Va arribar ja molt greu a l'hospital on va morir ahir a la tarda. Els Mossos ja han detingut el presumpte agressor que passarà a mans del jutge a les pròximes hores. I atenció a això, els Mossos d'Esquadra alerten que s'està posant de moda l'anomenada estafa del retrovisor. Com funciona? Doncs els estafadors simulen una topada amb el teu cotxe, t'acusen d'haver-los trencat el retrovisor i després de pressionar-te et proposen arreglar el tema sense fer paperassa. Et diuen que els donis uns quants diners en efectiu perquè si et puguis estalviar la penalització de l'asseguradora, que segons ells et sortiria més cara. Continuen pressionant-te i s'ofereixen acompanyar-te al caixer més pròxim per retirar diners. Un cop allà, intenten veure quin és el teu número de PIN de la targeta o directament et roben. Segons la policia catalana, les víctimes més habituals d'aquesta estafa acostumen a ser la gent gran. 11 minuts i les 9 en punt del matí. Dimecres passat us explicàvem un cas del contenidor del món a RAC1, d'aquells que generen molta impotència. L'Anna Maria Castro denunciava la situació dels seus pares de més de 80 anys i dels seus veïns, molts d'ells vulnerables, que feia més de dues setmanes que no podien sortir de casa perquè un veí va espatllar l'ascensor i ningú el reparava. Això, malgrat que l'edifici està gestionat per la Generalitat.
El meu pare ha sortit en alguna ocasió, poques. La meva mare fa 16 dies... No, va sortir l'altre dia per una visita mèdica que tenia inajornable. Hi ha un senyor que va de mancaire de rodes, una cadira elèctrica, hi ha una senyora de 90 anys, hi ha una senyora que fa poc l'han operat d'un genoll, i hi ha un noiet a la planta primera que també va en cadira de rodes.
Però just després d'exposar el cas dimecres passat al contenidor del món a RAC1, tot es va accelerar. Ailes, Martí Esteban.
L'escull que impedia la reparació de l'ascensor és que tant l'empresa que se n'havia d'encarregar, TK Elevadors, com la gestora de l'edifici, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, es culpaven mútuament de no fer els passos necessaris per solucionar el problema. Però el divendres al migdia, després de parlar amb el món a RAC1, l'Anna Maria ens va dir això.
Us faig avinent amb molta alegria que en aquests moments l'ascensor ja funciona. Sí, ara mateix s'ha ficat en funcionament. Després de 18 dies i amb la vostra ajuda hem aconseguit que s'arreglés. O sigui, han començat a treballar a les 9:25 i ara han acabat i van dir que havien de fer peces de recanvi, no sé, bueno, en fi, el fet és que ja està i super, super contents i super agraïts.
La seva denúncia al contenidor va activar de seguida una reparació que semblava, aparentment, molt complicada.
És a dir, feia dues setmanes que no tenien ascensor, ningú s'hi posava, però ho expliquen per la ràdio i en 48 hores tot arreglat. Quina casualitat. Per cert, ja ho sabeu, si esteu vivint una situació surrealista o teniu un problema molt greu i sembla que ningú us ajuda, expliqueu-nos-ho al contenidor del món a RAC1. Ho podeu fer amb una nota de veu breu, per l'amor de Déu, breu, al WhatsApp del programa, al WhatsApp del món a RAC1, que és el 669-1010. 669-1010. No cal que ens expliqueu tot el cas d'entrada, només els quatre detalls principals, i si necessitem més detalls, us ho farem saber. També us podeu posar en contacte amb nosaltres amb un correu electrònic al món@rac1.net, al món@rac1.net. Un veí de Montesquiu, a Osona, fa 14 mesos que és empresonat al Marroc per compartir vídeos de les protestes que hi va haver al nord del país l'any 2017. El diari El País ha descobert el cas de Souhid Ainaissa, de 35 anys, que resideix a Catalunya des que era ben petit. La policia el va detenir quan va entrar al Marroc amb la seva família per passar l'estiu. 4 anys després de les protestes, un jutge el va condemnar a 2 anys de garjola per injúries. Ara ja porta més d'un any tancat a una presó prop de Casablanca. Ha demanat poder complir la pena a Espanya, però no l'han deixat. I mentrestant, falta un any clavat per les eleccions presidencials als Estats Units i Donald Trump comença a tenir força números de tornar a la Casa Blanca. El republicà supera en intenció de vots a l'actual president Joe Biden en 5 estats que són els clau. Segons una enquesta del The New York Times, Donald Trump supera a Joe Biden amb entre 4 i 10 punts d'avantatge a Nevada, Arizona, Michigan, Georgia i Pennsylvania. De fet, l'actual president només s'imposa a Donald Trump a Wisconsin, però només per 2 punts. Si el candidat republicà s'imposés en tots aquests estats, diuen totes les enquestes i diu tota la numerologia que guanyaria les eleccions nord-americanes. I mentrestant, a Alemanya, l'aeroport d'Hamburg recupera a poc a poc la normalitat després que aquest cap de setmana un home s'atrinxerés a les pistes, anava armat i amb la seva filla de 4 anys. La policia el va poder detenir ahir a la tarda després de gairebé 20 hores amb les instal·lacions de l'aeroport bloquejades. Tot això, encara hi ha retards i cancel·lacions en alguns vols, però cap d'ells afecta Barcelona. Avui hi ha 5 trajectes que surten del Prat cap a Hamburg i 4 que n'arriben i no hi ha cap endarreriment previst. Corresponsal de RAC1 Alemanya, Laura Ruiz Trullols.
Una operació policial difícil encapçalada per un equip amb psicòlegs i policia judicial s'acabava ahir després de 18 hores a l'aeroport d'Hamburg. Poc després de les 2 del migdia, el segrestador es va entregar a la policia i va quedar detingut. La filla, que es troba en bon estat de salut, va ser alliberada. Dissabte al vespre, l'home havia entrat a l'aeroport en cotxe amb la seva filla de 4 anys. La mare n'havia denunciat el segrest poques hores abans. Atrinxerat el cotxe, després de disparar trets a l'aire i llançar ampolles enceses, va accedir a negociar. La policia va treballar amb l'objectiu de no posar en perill la vida de la nena i creu que darrere d'aquesta operació hi ha un conflicte per la seva custòdia. El segrest va fer tancar l'aeroport i va deixar milers de passatgers a terra. A Alemanya, el debat se centra ara en la seguretat als aeroports. Amb una superfície equivalent a 800 camps de futbol, les autoritats de l'aeroport d'Hamburg neguen negligència, però hi ha veus crítiques per la facilitat amb què el detingut va entrar al recinte.
Per cert, avui qui aterra Hamburg, ho dia, és el Barça. Com dèiem, els blaugrana arriben a la ciutat alemanya per jugar el partit de Champions contra el Shakhtar Donetsk. El seu vol arribarà d'aquí a menys de 2 hores a les 10 i ho farà sense el president Joan Laporta, que recordem que no pot volar per recomanació mèdica. I a les últimes hores també hem sabut que la companyia Air Nostrum va deixar a terra els passatgers d'un vol entre Vigo i Madrid perquè hi viatgessin els jugadors i el cos tècnic del Sevilla. L'equip que venia de jugar contra el Celta va prendre la plaça a una cinquantena de persones que es van haver de quedar a Galícia. L'aerolínia més un comunicat lamentant les molèsties que avui haver causat aquesta decisió. I a Croàcia, allau de crítiques al ministre d'Afers Exteriors, Gordan Garrić Radman, per l'intent de petar la boca que va fer la seva homòloga alemanya, Annalena Baerbock, en una reunió europea a Berlín. Són les imatges de dijous que durant el cap de setmana s'han escampat. Activistes i polítics d'arreu d'Europa l'han condemnat, entre ells Irene Montero. Diu que és un gest inacceptable i masclista i que s'ha acabat el silenci. Tot plegat va passar en una foto de grup dels ministres d'Exteriors de la Unió Europea. Els dos ministres encaixen les mans i ell intenta fer-li un petó, però ella se n'aparta. En un primer moment, Garrić Radman va intentar treure-li ferro a l'assumpte, assegurant que només era un gest d'amistat, però després es va veure obligat a demanar perdó per aquest gest absolutament de Rubiales. Barcelona prepara un nou pla per intentar eliminar els senglars de la ciutat. Avui el diari La Vanguardia explica que l'Ajuntament ha licitat un contracte nou per capturar i matar aquests animals que cada cop són més urbanites. Cada vegada és més habitual que superin la ronda de dalt i baixin fins a la ronda del mig o en algun cas s'ha vist fins i tot algun al port de Barcelona. A més, les incidències en ports senglars s'han doblat els últims 4 anys fins a superar les 1.300 de l'any passat. I a Badalona, si ho passeu per davant del pavelló olímpic, veureu que l'Ajuntament ha acabat d'instal·lar aquest cap de setmana un arbre de Nadal artificial enorme. Aviam, li diem arbre, però és que és un con fet de fils de metall amb 82.000 llums LED que fa 15 metres de diàmetre i 40 metres d'alt, l'equivalent a un edifici de 13 pisos. Es que és un arbre de filferro, perquè ens entenguem, eh? Vaja, com el de Vigo, també. Ha costat 250.000 euros, la inauguració serà d'aquí un parell de setmanes, el 18 de novembre, i Xavier García Albiol ja fa mesos que presumeix que serà l'arbre de Nadal més alt d'Espanya. L'alcalde de Vigo, Abel Caballero, li discuteix i diu que el de la seva ciutat serà el més alt. Però ara ha entrat un tercer municipi en aquesta competició. Es diu Cartes. És un poble d'uns 6.000 habitants de Cantàbria i el seu alcalde assegura que el seu arbre de Nadal farà 45 metres d'alt. Aviam qui al final el té més llarg. Girona ha tancat les fires de Sant Narcís ahir la nit amb el tradicional Castell de Focs. Ha estat unes festes multitudinàries amb alguna gran sorpresa inesperada, com l'aparició d'en Baltònic dissabte al concert de Zoo. El mallorquí va pujar a l'escenari amb els valencians en el seu primer retorn als escenaris catalans des que va marxar a l'exili. Sorpreses a banda, l'Ajuntament de Girona es felicita perquè les festes hagin acumulat molts menys incidents, furs i robatoris que els anys anteriors. Ara bé, el regidor Quim Ayats admet que no es pot abaixar la guàrdia.
Aquest any, en el seu conjunt, i a dia d'avui veiem que ha disminuït, però si algunes a destacar, evidentment, són aquests furs, aquests robatoris que es passen a la zona de la copa o de les atraccions, com altres anys també és habitual. Això vol dir que ens hem de relaxar? No. Això vol dir, evidentment, que hem d'estar alerta i prendre totes les mesures per combatre-ho.
Entre els pocs incidents destacables hi ha la detenció per part de la policia municipal de 4 joves que van robar 11 mòbils. A més, els Mossos també van detenir un altre jove per haver fet un petó sense consentiment a una noia la primera nit de concerts. I avui comença el Gastronòmic Fòrum Barcelona, que es fa a la Fira de Barcelona. És un saló professional amb 350 expositors que s'allargarà fins dimecres. Hi participaran més de 200 xefs i experts que entre tots sumen 55 estrelles Michelin. Entre ells, el Germán Roca, Albert Adrià o Lucía Freitas. Aquest any el tema principal de la fira és la cuina que defensa la biodiversitat. El coordinador d'aquest esdeveniment a la fira, Pep Palau, ha explicat a RAC1 que aquesta edició serà la més gran que s'ha fet mai d'aquest fòrum gastronòmic.
Més d'un 20% d'expositors respecte a la darrera edició i rècord absolut, rècord històric, el fòrum més gran de la seva història, més de 350 expositors i, per tant, doncs, tot el sector food service i de la petita producció agroalimentària representat al Gastronomic Forum Barcelona.
Mentrestant, l'històric restaurant que hi ha al cim de la Mola, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, al Vallès Occidental, pot canviar de mans a principis de l'any vinent, això malgrat que els actuals propietaris regenten el negoci des de fa més de mig segle, de 50 anys. I què ha passat? Doncs que a finals de gener s'acaba la concessió i que, segons estipula el contracte, no es pot prorrogar. I això vol dir que el restaurant hauria de tancar sí o sí? No. Això vol dir que s'haurà de fer un nou concurs públic de la Generalitat per establir qui gestionarà el restaurant els pròxims anys. Informa Víctor Cullell.
Sí, des de la Diputació avisen que els propietaris ja sabien que aquest moment arribaria un cop se'ls va atorgar l'última concessió l'any 2018 i que, per tant, sempre han sabut que el 2024 es trobarien en aquesta situació. Ho ha explicat a RAC1 el coordinador d'Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació, Carlos García Oquillas.
No és un tema de voluntats, és un tema de complir els termes de la pròpia concessió i en el qual doncs el concessionari ja ho tenia present en el moment que es va presentar i en el moment també que se li va otorgar la concessió.
Tot i això, garanteix que sigui qui es quedi amb l'establiment